El govern aixeca l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La millora dels pantans de les conques internes després de les pluges de les últimes setmanes han portat el govern a flexibilitzar avui part de les restriccions antisequera, Joan Bota.
Això després que els embassaments del sistema Ter Llobregat, que abasteixen 6 milions de catalans, hagin arribat al 25% de reserves. A partir d'ara s'aplicaran les restriccions previstes per la fase d'excepcionalitat.
I quines són aquestes restriccions, Palau de la Generalitat, Montse Poblet?
Doncs, per començar, passem dels 200 litres per habitant i dia de l'emergència, 30 més. Se'n permeten 230. També rebaixen les limitacions d'aigua a l'agricultura, la ramaderia i la indústria, i les piscines, que tanta polèmica havien causat les últimes setmanes, es podran reomplir totes, públiques i privades, sense que s'hagi de tramitar cap reconeixement com a refugis climàtics.
Mentrestant, el Pròxim Orient, Israel pren el control del pas fronterer de Rafah, que comunica la franja de Gaza amb Egipte. Corresponsal Roser Oliver.
Després d'una nit d'intensos bombardejos sobre Rafah, els tancs israelians han capturat la banda palestina d'aquest important pas fronterer per on entrava la major part de l'ajuda humanitària. L'exèrcit diu que tot plegat forma part d'una operació contra Hamas que qualifica de puntual.
Mentrestant, sobre això, una cinquantena de persones han dormit aquesta nit a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona en solidaritat amb Palestina i per reclamar un posicionament de la institució contra el genocidi que consideren que Israel està perpetrant a Gaza. La intenció és que la protesta s'estengui a altres universitats catalanes. A banda d'això, ha mort l'expresident del Parlament, Joan Rigol. Tenia 81 anys.
Rigol va ser president d'Unió Democràtica durant 13 anys, conseller amb Jordi Pujol i president del Pacte Nacional pel Dret a Decidir previ a la consulta del 9-N. A la seva última entrevista al matí de Catalunya Ràdio aquest hivern, Rigol es definia així.
He procurat deixar aquest, diguem-ne, testimoni del sentit institucional que hem de tenir a Catalunya i que de vegades, amb les pugnes diàries i en les competències entre uns i altres, el perdem.
En la campanya electoral, el debat de Catalunya Ràdio i TV3 d'aquesta nit marca avui aquesta campanya que continua condicionada per l'altíssim percentatge d'electors indecisos que encara dubten què votar o fins i tot dubten si aniran a votar.
El debat començarà a les 10 del vespre i el modera la periodista Ariadna Oltra. Començarà amb un espai de preguntes creuades entre els candidats i després s'abordaran les polítiques contra la sequera, la relació Catalunya-Espanya, la situació de la llengua i la cultura, les polítiques socials i, finalment, els pactes postelectorals.
Mentrestant, a Madrid, l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia ja té data, serà el dia 30 de maig. Congrés dels Diputats, Judit Fernández.
Sí, aquesta és la data prevista segons fonts parlamentàries perquè no es vol forçar un ple extraordinari enmig de la campanya per les europees. El 30 de maig seria el primer ple ordinari on la llei d'amnistia es podria portar a votació, enmig dels pactes postelectorals. El Partit Popular, que amb el seu veto al Senat no ho podrà impedir, diu que combatrà l'amnistia amb tots els recursos possibles, inclòs el Tribunal Constitucional.
I en temps de cultura... Els Chemical Brothers a la Casa Batlló s'afegeixen com a nou reclam de la pròxima edició del Sonar, que comença d'aquí a 5 setmanes, Marc Ruiz.
És un espectacle immersiu en un espai cúbic on els participants tindran la sensació d'estar dins d'un videoclip dels Chemical. És una de les novetats d'un Sonar que vol donar pes a les microescenes musicals, que pujarà la dansa a l'escenari i que debatrà sobre les cares més fosques de la realitat virtual i en mostrarà els usos pràctics.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, als esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui coneixerem el primer finalista de la Lliga de Campions.
El PSG de Luis Enrique haurà de remuntar un 0-1 amb el Dortmund. Aquest partit el podreu seguir a partir de 8:45 del vespre amb la transmissió especial que dirigeix el Ricard Torquemada i que es farà al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Avui sabrem el primer finalista. L'altre sortirà del Madrid-Bayern de demà, on Ancelotti, per cert, ha parlat fa poca estona, ha dit que no són optimistes, sinó que tenen il·lusió d'una nova nit màgica. I nit màgica també és la que espera Roger Grimau, el tècnic de bàsquet, que el sentirem al Catalunya migdia del Barça de bàsquet, parlant en aquesta prèvia del cinquè i definitiu partit amb l'Olympiacos que juga demà.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, hi ha tallada en aquests moments la comarcal 352 a Canovella, sentit Vic, per un camió variat. Hi ha desviaments senyalitzats. També hi ha cua a la C-17 a Parets del Vallès, en tots els sentits, per obres. A la P-7, retencions a Barberà, sentit nord. Queda lentitud a la C-15, a la Granada del Penedès, sentit nord. S'ha hagut de fer assistència sanitària a un conductor i ha aterrat l'helicòpter medicalitzat, obligant a tallar una estona a la via. I a la ronda litoral, retencions de zona franca al Morrot, sentit Besòs, per un accident.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda és l'última amb xàfecs d'aquesta setmana?
Sí, sembla que sí. No cauran a tot arreu, perquè al sud i a ponent farà una tarda de sol, ben radiant, però en canvi ruixats a punts del Pirineu, a les comarques de Girona, bàsicament, i potser també en algun punt de les del nord de Barcelona. Sempre irregulars, com va passar ahir, pot ploure a molts indrets, però també n'hi haurà d'altres que no caurà ni una gota en aquestes zones pronosticades. Irregularitat, per tant, però localment amb intensitat alta. Els propers dies, res, marxa la inestabilitat, domini del sol, i a l'acabar la setmana notarem un augment de la temperatura una mica més evident.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Els prop de 6 milions de persones que depenen del sistema Ter Llobregat surten de l'emergència per sequera. El govern ha pres aquesta decisió després que les pluges dels últims dies han fet pujar els nivells dels embassaments d'aquesta zona per sobre del 25% de la seva capacitat. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Amb la decisió presa avui, el Ter Llobregat, on ja hi ha 150 hectòmetres cúbics d'aigua amagatzemats, torna a la fase d'excepcionalitat, en què el límit de consum d'aigua per persona i dia és de 230 litres, 30 més dels que s'han permès durant l'emergència. També rebaixen a un 40% les limitacions al reg agrícola, a un 30% els usos ramaders i a un 15% els industrials. Els regants del Ter, a més, se'ls asseguren 27 hectòmetres cúbics perquè no perdin la collita. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha donat així la notícia.
L'augment de reserves ens permet modificar a la baixa les restriccions que hi ha hagut els darrers 3 mesos. Més infraestructures hídriques, l'augment de producció d'aigua regenerada i dessalada, la reducció dels consums i la pluja. Finalment, la pluja ens permet, doncs, sortir de l'emergència i aixecar part de les restriccions. La sequera no s'ha acabat.
Amb aquest canvi de fase, aquest estiu, els 202 municipis que depenen del sistema Ter Llobregat es podran reomplir totes les piscines, públiques o privades, i només es prohibirà omplir les d'ús unifamiliar que estiguin buides. El conseller David Mascor està convençut que ens ho podem permetre.
Allargarem aquest estadi fins a final d'any segur, fins a principis del 25. En el cas que plogués el mínim que ha plogut al nostre país mai, no hauríem de tornar a declarar l'emergència. Fins abans de declarar l'emergència sempre dèiem que havíem allargat un any l'entrada en emergència. Ara estem en disposició de dir que fins a final d'any, principis del 25, segur que no hi tornem a entrar, però com hi hagi pluges a la tardor, ho allargarem més.
Mascor s'ha declarat ofès quan li han preguntat si la decisió d'avui respon a interessos electorals. Assegura que l'emergència s'aixeca avui i no abans ni després de les eleccions, perquè és ara quan es donen les condicions per flexibilitzar les restriccions.
Mentrestant, avui, que es compleixen 7 mesos de la guerra a Gaza, l'exèrcit israelià ha pres el pas de Rafah a la frontera amb Egipte, un punt estratègic per l'entrada d'ajuda humanitària. L'ONU alerta que aquest matí ja no hi ha pogut entrar i que a la franja només els queda carburant per un sol dia. Hamas acusa Israel de torpedinar tots els esforços que s'estan fent per aconseguir una treva. Jerusalem, Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia.
En casa.
Aquest és el so d'un tanc israelià aixafant les lletres gegants de Josti Mugaza que donaven la benvinguda als visitants de Rafah, una imatge plena de simbolisme. Els tancs també han arribat al pas fronterer i n'han pres el control operacional, segons paraules de l'exèrcit. En un intent de calmar les crítiques internacionals, fonts militars qualifiquen l'actual operació a Rafah com una operació limitada per pressionar els islamistes a acceptar un acord. Però durant tota la nit hi ha hagut bombardejos sobre la part oriental de la ciutat, de la qual la majoria de residents ja n'han fugit després de l'ordre d'evacuació donada ahir per Israel. Els atacs nocturns han provocat almenys 20 morts. Així ho explicava l'alcalde de Rafah en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
El que està passant va en contra del dret humanitari i del dret internacional. És una nova catàstrofe per als civils i una nova catàstrofe humanitària. Contínuament l'exèrcit israelià mata gent, ensorra les seves cases i les fa fora de les seves llars.
killing the people, demolishing their houses and displaced them from their own homes.
Enmig d'aquest caos, avui es reprenen les converses per un alto al foc al Caire.
I és que la població de Rafah s'ha convertit en un cul de sac pels palestins aquests últims 7 mesos. S'hi han anat refugiant desenes de milers de civils, fugint dels bombardejos fins a multiplicar per 5 la població habitual d'aquesta població. Un dels desplaçats és Rafat Alatama, un metge anestesista d'origen bolivià. Ha demanat que l'evacuïn, però l'única opció ràpida és pagar a les màfies. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Cobran por un niño menor de 15 años, cobran 3.000 dólares y cobran por un adulto 6.000 dólares. Entonces, si yo quiero pasar con mi familia, debo pagar más o menos 27.000 dólares para salvarnos la vida y escapar de Gaza.
I mentre aquesta és la situació allà, al Pròxim Orient, els estudiants de la Universitat de Barcelona que protagonitzen les protestes pro-palestines mantindran l'acampada a la universitat més enllà del claustre extraordinari que està previst per demà. És la seva resposta al rectorat que avui els ha advertit que diumenge l'edifici històric és seu electoral i que, per tant, no s'hi poden quedar allà. També els ha dit, però, que no els desallotjaran perquè aquesta decisió seria, en tot cas, de la Junta Electoral Central. Universitat de Barcelona, Ricard Luque, Sara Canyete.
Els estudiants han defensat el caràcter pacífic de l'acampada. Diuen que és compatible amb la jornada electoral de diumenge, lamenten que el rectorat no estigui parlant directament amb ells i esperen que aquest diumenge no s'hagin de viure imatges de la policia desallotjant el campus, com ja ha passat a d'altres ciutats. Pablo Castilla és membre del comitè estudiantil en suport al poble palestí.
La nostra idea continua sent mantenir-nos davant la jornada de diumenge, reiterar el que hem dit, la veritat que aquesta és una protesta pacífica, democràtica, que el que està a instant és a mobilitzar-se en contra d'un genocidi en curs. No tenim cap intenció d'impedir ni de torpedejar la jornada electoral del 12 de maig i, per tant, no entendríem que reprimís i es fes fora una protesta com aquesta i que reproduïssin imatges com les que hem vist a França, com les que hem vist a Estats Units.
Els estudiants insisteixen a demanar a la universitat que trenqui relacions amb les universitats i centres de recerca d'Israel i defensen que formen part d'un moviment internacional de protesta davant la situació que es viu a Gaza, on, recorden, tot el teixit acadèmic i universitari també ha estat destruït.
D'aquí a 3 minuts serà 3:15 PM. A tot això, a Rússia, Vladimir Putin ja és president per 5a vegada. Aquest matí, Putin ha jurat el càrrec al Kremlin, afirmant que és un deure sagrat, una cerimònia on ha exhibit la seva legitimitat per seguir el rumb marcat tant a Ucraïna com amb la confrontació amb Occident. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
Les referències a la guerra han planat en tot el seu discurs.
Sí, Putin ha apel·lat a la unitat per superar els obstacles i s'ha mostrat convençut de guanyar. És més, considera que un cop superat aquest període difícil en sortiran enfortits davant uns 2.500 convidats, l'elit política i militar, però amb el boicot gairebé total d'Europa i Nord-Amèrica, ha tornat a estendre la mà en matèria nuclear, si és en condicions d'igualtat, i ha passat la responsabilitat a Occident.
Hem estat i continuarem estant oberts a enfortir les bones relacions amb tots els països que veuen Rússia com un soci fiable i honest. I aquesta és realment la majoria del món. No rebutgem el diàleg amb els països occidentals. L'elecció és seva.
El líder rus enceta, doncs, un altre mandat de 6 anys. En tindrà 77 quan acabi.
Absència en l'acte d'alguns representants estrangers i absència també de l'oposició política russa.
Una oposició silenciada, empresonada o eliminada abans de les eleccions i que avui ha tornat a alçar la veu. Yulia Navalnaya, dona del líder opositor mort en condicions estranyes, ha denunciat que el país està liderat per un mentider, un lladre i un assassí i demana als seguidors que continuïn la lluita.
Tornem a Catalunya perquè ha mort l'expresident del Parlament, Joan Rigol, als 81 anys. Va tenir una llarga carrera política vinculada primer a Unió Democràtica i en els últims anys al moviment independentista. Els seus companys i també adversaris polítics n'han destacat el tarannà dialogant i el seu gran sentit institucional, Marta Corbalán.
Rigol va presidir el Parlament de Catalunya durant l'última legislatura de Jordi Pujol entre el 1999 i el 2003. També va ser conseller de Treball i Cultura als governs de Pujol i diputat al Congrés per Convergència i Unió. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha lloat la seva capacitat de bastir ponts entre polítics de diferents ideologies.
Ell sempre defensava la concòrdia i sempre defensava la possibilitat d'entendre's. Molt important poder sentar en la mateixa taula el president Maragall, el president Artur Mas, que llavors estava de l'oposició, o al president Montilla, o a la senyora Sánchez Camacho, o al senyor Rivera.
Rigol va presidir Unió Democràtica durant 13 anys, però el 2015 en va estripar el carnet després d'haver-se anat acostant a l'independentisme. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, li va encarregar que encapçalés l'anomenat Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que va tenir un paper rellevant en la gestació de la consulta del 9 de novembre del 2014.
Quan jo tenia entre les mans coses que requerien la màxima discreció, la màxima eficàcia, la màxima sintonia, el màxim sentit institucional, el màxim, diguem-ne, arrelament en el país, identificació amb el que necessitava el país, jo pensava en Joan Rigol.
L'any 2019, Joan Rigol va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi per la seva destacada trajectòria política.
Mentrestant, la campanya electoral que posa avui tots els focus en el debat de Catalunya Ràdio i TV3. El podreu seguir en directe aquí a partir de les 10 de la nit. Els candidats avui gairebé no tenen agenda pública i dediquen el dia a preparar aquest debat. Hi ha ganes de convèncer la gran bossa d'indecisos que hi ha i també de fer propostes més enllà dels previsibles acaraments entre els candidats, Marc Vidal.
Doncs sí, entre els que creuen que debats com el d'aquesta nit a Catalunya Ràdio i TV3 incentiven la participació, hi ha Salvador Illa, cap de llista del PSC.
És contrastar una mica els diferents plantejaments que hi ha, no? Jo crec que són un element més que ajuden el ciutadà a prendre la seva decisió de vot, no? Crec que també és un incentiu a la participació. Jo, a tots els debats que se m'ha convocat, he assistit i crec que és una obligació democràtica, no? De contrastar els punts de vista. Intento fer-ho amb respecte i amb educació.
Pere Aragonès ha presidit avui la reunió de govern i entre ahir i avui ha preparat el debat amb el seu equip. El candidat d'Esquerra porta al cap les dades de l'acció de govern. Vol, sobretot, diu, exposar les propostes als republicans.
Hem tingut una campanya en què potser hem parlat molt d'altres coses i no prou de propostes, i jo insistiré en parlar de propostes tot el dia, perquè al final, si ens presentem per presidir la Generalitat de Catalunya, és per fer determinades coses. I jo vull, doncs, que la ciutadania tingui molt clara les coses que vull fer com a president.
Des de Vox, Ignacio Garriga ha estat avui al matí de Catalunya Ràdio. L'entrevista, Garriga ha interpel·lat la resta de candidats a respondre aquesta nit en el debat sobre seguretat, una qüestió que l'extrema dreta ha fet com un element central de la seva campanya, amb la qual cosa altera les estadístiques oficials sobre aquesta qüestió.
Jo espero, desitjo que, per exemple, en el debat de TV3 doncs puguin dir quines són les polítiques que faran perquè els catalans deixin de ser la regió on més perillós és sortir al carrer o més probabilitats tens perquè t'ocupin la casa.
Jessica Albiach ha preparat el debat amb la seu dels comuns, amb el seu equip de campanya, però Albiach és important aquesta nit convèncer els indecisos i exposar les propostes de cadascú.
No sé si tots els indecisos miren els debats, però crec que sí que és important a l'hora de conèixer una mica més a prop. Per tant, per mi és important, evidentment, plantejar diferències amb altres candidats, però sobretot també fer propostes, no? I tinc la sensació que moltes vegades ens perdem com en les picabaralles entre nosaltres i ens oblidem que estem ahí també com per proposar coses.
Qui no podrà ser el debat d'aquesta nit és Carles Puigdemont. Junts estarà representat pel número 3 de la candidatura per Barcelona, Josep Rull. Avui, des de la Catalunya Nord, Puigdemont no ha descartat que el detinguin amb l'amnistia en vigor quan vingui a la sessió d'investidura del Parlament. Argelers, Martí Ferrero.
Carles Puigdemont no descarta que la justícia espanyola vulgui forçar la foto de la seva detenció així que torni, fins i tot amb l'amnistia aprovada. Ho veu improbable, però no impossible.
Però, coneguent la judicatura espanyola, no sé si podran resistir aquesta pulsió d'aconseguir una imatge que han estat buscant desesperadament.
El candidat de Junts reitera el compromís de ser al Parlament en el primer ple d'investidura i aposta per un govern amb Esquerra Republicana però sense la CUP.
No veig a la CUP, francament, formant part del govern que jo presideixi i no els hi faré una oferta de governar. Crec que valdria la pena que intentéssim fins i tot un govern, si cal, amb majoria simple, però que sigui un govern molt cohesionat i molt fort.
I demana als republicans que aclareixin si hi estan disposats.
Doncs Carles Puigdemont, que fa referència a la llei d'amnistia, després de 2 mesos de la primera votació, aquesta llei d'amnistia ja té data per la seva aprovació definitiva. Serà el 30 de maig, després de les eleccions catalanes. El veto del Partit Popular al Senat no podrà frenar l'aprovació de la llei al Congrés, que tirarà endavant enmig de les negociacions per formar govern a Catalunya. Madrid, Judit Fernández.
L'últim dijous de maig és la data prevista per aprovar de manera definitiva la llei d'amnistia. Serà després de les eleccions catalanes en plenes negociacions pels pactes, perquè segons fonts parlamentàries és el primer ple ordinari on es pot votar la llei. Abans del proper dimarts, dia 14, el Senat la vetarà fent ús de la majoria absoluta del PP. No servirà, però, per evitar que el govern i els seus socis tirin endavant la llei definitivament. Una llei que el portaveu dels populars del Congrés, Miguel Tellado, ha qualificat de cacicada, que demostra que Pedro Sánchez està disposat a tot per seguir governant. Tellado insisteix que portaran l'amnistia al Constitucional, però no només això.
Vamos a utilizar todos los resortes a nuestro alcance. Los jurisdiccionales, los constitucionales y los cívicos, los sociales, la calle. Y desde luego vamos a estar ahí plantándole cara a una aberración.
Segons fonts de la mesa, la llei d'amnistia entraria en vigor dies o inclús setmanes després de l'aprovació. Per tant, podria estar publicada abans de la Constitució del Parlament i del debat d'investidura, quan Carles Puigdemont ja ha anunciat que vol tornar a Catalunya.
A l'espera de quin serà el següent moviment del BBVA després del cop de porta del Banc Sabadell a la seva oferta de compra, la cotització a la borsa de les dues entitats s'ha capgirat. Les accions del Sabadell han caigut avui al voltant d'un punt, mentre que les del BBVA s'han revaloritzat al voltant d'un 2%. Mentrestant, tant el govern espanyol com el Banc d'Espanya es mostren prudents i eviten pronunciar-se sobre l'operació. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Ahir Yolanda Díaz s'hi va alertar del risc de concentració bancària a Espanya, però avui des de la Moncloa han estat més cautelosos. La portaveu Pilar Alegría s'ha limitat a dir que Espanya té un sector financer sanejat.
Que por parte del gobierno lo único que podemos decir es prudencia y respeto a esta cuestión. Aquí lo importante verdaderamente como gobierno es lo que venimos siempre insistiendo, es la necesidad, que además es lo que en este momento tenemos, es contar con un sector financiero competitivo.
També ha evitat pronunciar-se el governador del Banc d'Espanya. Des del Congrés, Pablo Hernández de Cos diu que no pot referir-se a entitats concretes, però sí ha assenyalat que el nivell de concentració bancària a Espanya supera la mitjana europea.
Nos preocupa cuando existe una competencia excesiva. Por supuesto, nos preocupa también un nivel de concentración muy elevado, el otro extremo. Es evidente que en el caso de la economía española se ha producido un incremento del grado de concentración. Teníamos un nivel de concentración claramente por debajo de la media europea, ahora lo supera. Yo creo que sí, efectivamente, creo que puede ser un buen momento de empezar a prestarle mayor atención a esta cuestión.
Ara la pilota és a la teulada del BBVA, pot optar per retirar la seva oferta de compra al Sabadell, també pot intentar una OPA hostil. En este cas, la decisió final serà dels accionistes i l'opció que més probable creuen els analistes, que el BBVA millori la seva oferta.
És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i de seguida entrem a Guantánamo.
Catalunya migdia.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si, a més, suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Sol·licita fins al 30 de maig la documentació necessària a qualsevol oficina de correus o a correus.es. La rebràs de manera gratuïta al teu domicili. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El proper 12 de mai hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals d'auriran de 9 de maitín en Tasbuey de la Vespada. Si vols saber on has de votar, consulta la carta censal que recebràs en casa tua, entra en INE.es o telefona 900-343-232. En ta votar cal portar original de ton DNI, passaport o carta de conducir. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Només 4 dels més de 700 presoners que hi ha arribat a haver al penal de Guantánamo han estat condemnats en ferm pel segrest dels avions que van acabar amb prop de 3.000 morts l'11 de setembre de l'any 2001 als Estats Units. Catalunya Ràdio ha visitat aquesta base militar nord-americana a l'illa de Cuba i ha parlat amb l'advocat d'un pakistanès que va ser detingut per la CIA l'any 2003 i 3 anys després va arribar a la badia de Guantánamo. Enviat especial a Guantánamo, Francesc Garriga.
Amar Al-Baluchi és un dels presumptes arquitectes dels atemptats de l'11 de setembre. Fa 18 anys que és a Guantánamo tancat i tot just som ara a la fase d'audiències prejudicials. La defensa considera que la principal prova contra ell i els altres 3 acusats en aquest cas no és admissible. Són confessions obtingudes en interrogatoris practicats per l'FBI. No hi va haver tortura, però sí abans quan la CIA els va detenir en centres clandestins durant anys. I segons les defenses, els presumptes terroristes van confessar davant la por a que els tornessin a torturar. L'advocat de Al-Baluchi, James Connell, assegura que el tracte rebut pel seu client condiciona molt tant la confessió com el precari estat de salut que té.
No hi ha cap dubte que les condicions de confinament han contribuït al deteriorament del meu client. El van tenir tancat en centres clandestins de la CIA, on el van torturar durant 3 anys. Després, 3 anys més a Guantánamo, en confinament solitari en un 99,9% del temps. I al final tancat en el que la majoria consideraria també confinament solitari durant 9 anys més. Cap ésser humà pot sortir d'això sense danys. No human being can escape from
that without damage. A Guantánamo hi va arribar a haver 780 presos. Ara tot just en queden 30. Dels més de 700 que ja no hi són, pràcticament tots van ser alliberats sense que se'ls imputés ni un sol càrrec. Només 4 dels 780 estan ja condemnats en ferm.
Les víctimes de la pederàstia a l'Església Catalana reclamen un pla de reparació que contempli indemnitzacions i que els delictes no prescriguin. Aquest matí s'han concentrat a les portes del Parlament de Catalunya per exigir als partits polítics que assumeixin la seva responsabilitat i que es mullin sobre aquesta qüestió en plena campanya electoral, Marriera.
Les víctimes denuncien que la comissió d'investigació del Parlament es va tancar en fals per l'avançament electoral i reclamen un pla de reparació i compensacions decents. Així ho ha explicat Miquel Hurtado, víctima d'abusos a l'abadia de Montserrat.
Quan paga indemnitzacions, dona 4 duros. Això és una vergonya. S'ha de fer una reforma a Catalunya, que tenim competències del Codi Civil, d'una llei d'imprescriptibilitat civil retroactiva. Què vol dir això? Que quan les víctimes, als 30, 40, 50, 60 anys, expliquin la seva història i puguin denunciar, si l'Església es nega a indemnitzar, podem acudir als tribunals.
També demanen un barem oficial d'indemnització específic per víctimes d'abusos sexuals i una xarxa de centres per supervivents adults, ja que actualment no hi ha equipaments específics per rebre teràpia. A més, critiquen que el pla de reparació del govern espanyol contempli pagar les indemnitzacions si no ho acaba fent l'Església. Justament avui, la Conferència Episcopal ha qualificat de sagnant aquest pla perquè no aborda, diuen, totes les víctimes i només se centra en les de l'Església. Ho ha assegurat el president de la conferència, Luis Argüello, que està pendent de reunir-se pròximament amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Les persones que es van posar la vacuna contra la Covid d'AstraZeneca poden estar tranquil·les. Ho ha assegurat en una entrevista a Catalunya Informació la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, després que la Comissió Europea ha retirat del mercat la vacuna perquè la farmacèutica anglosueca ha reconegut en un judici que, en casos aïllats, pot provocar efectes secundaris com ara trombosi, Mònica Mas.
Sí, entre el febrer i el juny del 2021, en plena pandèmia de la Covid, es van posar a Catalunya 1,5 milió de dosis d'aquesta vacuna d'AstraZeneca. Primer, al personal considerat essencial, com metges, mestres, cossos policials o bombers, i després a les persones d'entre 60 i 69 anys. Quan es va començar a veure casos de trombosi arreu del món, el Ministeri de Sanitat la va retirar. Carmen Cabezas, que també es va vacunar amb AstraZeneca, s'ha posat ella d'exemple per tranquil·litzar aquells que van rebre aquesta vacuna.
És molt important estar molt tranquil, jo mateixa estic molt tranquil·la. La possibilitat d'aquests efectes adversos era sobretot per lo que es va veure i per lo que se sap i per lo que està recollit de nou en fitxa tècnica en les primeres setmanes després de l'administració. Han passat ja 3 anys aproximadament des de que van rebre aquesta vacuna.
La vacuna d'AstraZeneca desenvolupada a la Universitat d'Oxford va ser la tercera que es va provar contra la Covid-19 després de les de Pfizer i Moderna i no està basada en aquest cas en tecnologia ARN missatger, sinó en un virus comú modificat. Cabezas ha anunciat que les vacunes que es posaran durant la campanya de vacunació de la pròxima tardor ja estaran adaptades a la subvariant d'Omicron, ara dominant la JN1.
En punt 2:45 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra detenen 5 persones a l'Alt Empordà acusades de formar part d'un grup especialitzat en robatoris violents. La peculiaritat és que es feien passar per policies. Aquest matí s'han fet diversos escorcolls, sobretot a Figueres, i hi ha anat la Laia Claret.
Doncs sí, els escorcolls han començat a primera hora del matí i s'han acabat a 9:45. Les 5 persones que s'han detingut tenen entre 20 i 35 anys i suposadament es dedicaven a entrar a cases on habitualment hi havia droga. Com que es feien passar per policies, requisaven la droga i en alguna ocasió també s'emportaven objectes. Diverses unitats dels Mossos d'Esquadra han escorcollat 7 domicilis avui, 6 a Figueres i un a Vilamalla. Els 5 detinguts els han traslladat a la comissaria de Figueres i els Mossos asseguren que la investigació continua oberta i no descarten fer més detencions.
I també nou cop policial contra bandes llatines a Catalunya, en aquest cas contra grups juvenils violents responsables presumptament de diferents estafes. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han començat una operació aquest matí contra aquestes bandes al barri de Nou Barris de Barcelona i a l'Hospitalet del Llobregat, Purificació Barcelona.
Sí, els agents hi han fet diversos escorcolls amb l'objectiu de localitzar membres de grups especialment violents, com els Trinitarios o els Blots, que la policia fa responsables de diferents estafes i també de tràfic de drogues. Recordem que la setmana passada, en una altra operació conjunta, en aquest cas entre Mossos i Guàrdia Civil, es va detenir una desena de persones també de Barcelona i de l'Hospitalet del Llobregat i també relacionades amb bandes llatines.
Passant gairebé 2 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guisa, et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1 amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes i només amb la reserva me'l porten a la botiga més a prop de la meva província. Perquè el veig, el provo i si em convenç, me'l quedo. Perquè tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Si qualsevol cosa no em convenç, tinc la tranquil·litat que em canvien el cotxe o em tornen els diners.
Ocasión Plus. 8.000 cotxes. 80 centres a nivell nacional.
Catalunya migdia.
Els Chemical Brothers a la Casa Batlló s'afegeixen com a nou reclam de la pròxima edició del Sonar, que comença d'aquí a 5 setmanes. A més, aquest any es posarà el focus en els representants d'algunes escenes locals de diversos punts del planeta que contrasten amb els grans noms de la música de ball ja anunciats com Air o Laurent Garnier. Barcelona, Marc Ruiz.
L'experiència Music Response de Chemical Brothers a l'espai The Cube de la Casa Batlló s'inaugurarà el dia 24 de maig. Segons el codirector del Sonar, Enric Palau, la idea d'aquest espectacle que girarà per tot el món va néixer en aquest festival.
Ells fa temps que volien transcendir l'escenari, vam tenir un primer tast al Sonar d'Istanbul de l'any passat, i ara això hi agafa una forma i un nom, es diu Music Response, i és la translació de tota aquesta estètica sonora i visual en un àmbit immersiu que és aquest cub de la Casa Batlló.
Una altra de les novetats d'aquest any serà fer pujar la dansa a l'escenari, amb espectacles basats en la dansa pròpia del hardcore electrònic, o com les 6 hores d'espectacle dels Asian Dope Boys. L'escena local, representada, per exemple, pel guitarrista de Setangana, Yadier Cortés, o les anomenades microescenes, tindran el mateix pes que els grans clàssics de l'electrònica, com el tecnomelòdic de Paul Kalkbrenner, la celebració dels 25 anys del Moon Safari dels francesos Air, i els talents emergents d'Adriatic o BTSS, entre molts d'altres.
El Palau de la Música referma la seva aposta pel talent del país a la temporada 24-25. Destaquen com a plats forts Raquel García Tomàs, com a compositora convidada, i la commemoració del mil·lenari de Montserrat. Barcelona, Valèria Obereda.
Parlem de 156 concerts, a més dels familiars i escolars, 59 compositors catalans i 14 estrenes absolutes. Són les dades de la pròxima temporada del Palau, que, segons ha explicat el seu director general, Joan Oller, tindrà com a fil conductor els herois en totes les seves concepcions.
Però l'heroisme també, en tant que els compositors i els músics fan una cosa que al meu parer és heroica, doncs també poden ser herois i heroïnes, però al mateix temps també la seva vida a vegades els porta a ser antiherois o els porta a circumstàncies que posen molta distància entre la seva possibilitat de creació artística i el que després és les possibilitats de la seva vida. Aquest també és un tema que explorarem en concerts aquesta temporada.
Un altre eix de la temporada serà el mil·lenari de Montserrat, amb qui, segons Oller, hi tenen molta afinitat.
Nosaltres compartim la passió per la cultura, per la música, l'espiritualitat, la catalanitat, també l'obertura, el pluralisme, la participació, i també la voluntat d'estar al dia, no? D'estar seguint els signes dels temps.
La barcelonina Raquel García Tomàs és compositora convidada, com també ho és el novaiorquès Steve Reich, que no podrà passar per Barcelona per la seva avançada edat.
Yo quiero morirme.
Vete a cascar, hombre.
Ay, pues si digo lo que siento, ¿por qué me lo vais a negar?
Pero Ricardo, aunque tú...
Això que sentim és la producció catalana Hágase su voluntad, del cineasta valencià Adrián Silvestre, i que competeix al Docs Barcelona amb un documental sobre l'eutanàsia i els vincles familiars. El film retrata el retrobament de Silvestre amb el seu pare després de 23 anys d'incomunicació, quan els demana a ell i als seus germans que els vol veure abans de morir. Montse Pujol.
El documental reflexiona sobre els errors, el perdó i el pas del temps en un film molt personal per a ell, per a aquest cineasta, ja que se li va demanar una història sobre l'eutanàsia i va optar per explicar la de la seva família.
Y entonces dijo, bueno, se están dando las piezas, todas las piezas, yo tengo el proyecto delante, nadie más lo puede hacer más que yo, pero depende de que me lance o no y de que mi familia también acceda. Y de repente, pues bueno, se conjugaron los astros y decidimos hacerlo y cuento esa historia, ¿no? Mi propia historia, la de mi familia.
La cinta, que aborda el dret a morir dignament, sense dramatisme i tractant el tema de l'orgull i el perdó, es projecta aquest vespre al Renoir Florida Blanca amb un col·loqui posterior amb el públic i el director. Hágase su voluntad és el segon documental d'Adrián Silvestre després de Sedimientos, que va ser Premi Feroz 2022, i de les pel·lícules Los Objetos Amorosos, del 2016, i Mi Vacío Yo, que va guanyar el Premi del Jurat del Festival de Màlaga.
La Guerra de Gaza marcarà la 36a edició del Festival de Fotoperiodisme Visa por l'Image a Perpinyà. El certamen, gratuït, se celebra del 31 d'agost al 15 de setembre. Perpinyà, Laura Bertran.
Del 31 d'agost al 15 de setembre se celebrarà la 36a edició d'aquest festival, el més important del sector del fotoperiodisme. Cada any Visa per l'Imatge presenta els reportatges que han marcat l'actualitat mundial a les parets d'edificis del centre de Perpinyà. Jean-François Leroy, l'històric director del certamen, s'ha mostrat per primera vegada neguitós a l'hora de seleccionar un sol reportatge per mostrar l'actual conflicte a la banda de Gaza.
Es que vous connaissez un sujet en 36 ans.
És que coneixeu un tema en 36 anys que hagi provocat tants conflictes, tantes reaccions, moviments, violències, vagues, amenaces, intimidacions. És un veritable problema quan veiem el que passa en universitats nord-americanes, a les universitats franceses. És un tema absolutament epidèrmic i mai no ho havia vist això en 36 anys.
J'ai jamais vu ça en 36 ans.
Le roi optarà per una projecció del treball de diversos fotògrafs. Enguany hi haurà també una àmplia proposta de fotografies dels Jocs Olímpics de París. Visa per l'imatge és un festival gratuït pels visitants en el qual s'atorguen reconeixements internacionals.
La cantant catalana d'origen cubà, Chanel, obre el foc del Festival d'Eurovisió. Ho fa aquesta nit amb l'actuació inicial de la primera semifinal de l'edició d'enguany que se celebra a Malmö, a Suècia, Margarriga.
A Chanel, tercera l'any 2022, l'acompanyaran Eleni Fureira, subcampiona el 2018 representant Xipre, i Eric Sadi, tercer amb Suècia el 2011. Interpretaran el tema United by Music en un número amb què l'organització vol demostrar que hi ha molts artistes que, tot i no guanyar, enceten carreres d'èxit després de passar pel festival. Avui competiran 15 semifinalistes per arribar a la final de dissabte. A més, com a novetat d'enguany, els que tenen plaça assegurada, els anomenats Big Five, entre els quals hi ha Espanya, més el país anfitrió, també actuaran a les semifinals. Nebulosa ho farà a la de dijous.
Catalunya migdia.
Moment pels esports fins a les 3. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El mercat de fitxatges del Barça està pràcticament paralitzat.
Ara mateix el director esportiu Deco té poc marge de maniobra. Sense fair play poc podrà fitxar, però tampoc podrà vendre gaire.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Està pendent de fer bé la feina i presentar uns números amb beneficis i convincents a la Lliga. De moment la feina no està feta i això vol dir que pocs canvis importants es poden esperar de cara a la temporada que ve. I això, Ramon Salmurri, afecta les arribades al primer equip del Barça, però també les possibles sortides.
Sí, amb un nom damunt la taula que ha anat agafant força els últims dies és el de Vitor Roque. Ja hem explicat a Catalunya Ràdio que des del seu entorn no tenen cap mena d'interès en treballar en una possible cessió. El que passa és que la mirada del Barça és una altra i la mirada del club blaugrana, de la direcció esportiva, en aquest cas va absolutament condicionada a la situació de fair play financer. És a dir, si Vitor Roque no té espai salarial, si el Barça no té fair play financer, la cessió és una situació que el club contempla poderosament. Des del Barça asseguren que si es té fair play financer, si es té marge salarial, Vitor Roque és jugador del primer equip a tots els efectes i que és una aposta de club i que això no es discuteix. Ara bé, la realitat econòmica del club ara mateix, en el present, és una altra. És probable que s'engegui el mercat sense fair play financer i aquí és on el club treballaria en una possible sortida de Vitor Roque. Un Vitor Roque que, recordem-ho, va arribar al mes de gener i que ha tingut ben poca presència a les ordres de Xavi Hernández en aquest segon tram de temporada.
A Girona, després d'un parell de dies intensos, un cop confirmada la classificació per la Lliga de Campions, el club continua veient el rebuig dels aficionats a l'opció que els partits es puguin arribar a jugar, els partits europeus, fora de Montilivi, a Eduard Solà.
Sí, el Girona ja fa dies que monitoritza les xarxes socials i el sentiment dels aficionats i el rebuig que suposa la possibilitat d'haver de jugar aquests partits de la Lliga de Campions de la pròxima temporada lluny de Montilivi. El Girona pensa i estudia totes les opcions que té sobre la taula. Si ha d'anar a jugar fora de Girona, sembla que seria Montjuïc, però no hi ha res decidit. Montilivi continua sent la prioritat. A les últimes hores han arribat també felicitacions per la classificació per la Lliga de Campions de molts exjugadors i exentrenadors, com ara el de Pablo Machín, a qui Michel l'ha superat com a millor entrenador de la història. Machín, que va ser l'entrenador del primer cens, va parlar ahir al Toc Costa i va reconèixer que, tot i que es veia un bon projecte, mai s'hauria imaginat el que estan vivint ara.
Tenemos que ser honestos y yo creo que esto no lo pensaba nadie ni en el mejor de sus sueños, ¿no? Es cierto que yo estoy en una época un poco de transición, eran los comienzos y es cierto que, bueno, pintaba bien y se notaba que querían hacer bien las cosas, pero claro, año a año te vas dando cuenta de que no son solo palabras, como pasa en muchos clubs, sino que son hechos.
Mentrestant, l'equip vol deixar enrere la victòria contra el Barça dissabte passat i prepara el partit de divendres a Vitoria, on també es prepara una manifestació d'aficionats que vol defensar continuar jugant a Mendiz o Roja.
Aquest vespre ja sabrem i coneixerem el primer finalista de la Champions masculina. Sortirà del partit que jugaran al Parc dels Prínceps, el PSG amb el Borussia Dortmund, i ho podreu seguir escoltant la transmissió especial que farà el Ricard Torquemada al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. L'eliminatòria, recordem, amb avantatge d'un gol pels alemanys o del Serra.
El Borussia de Dortmund té un 1-0 a favor del primer partit, però tot i això el PSG continua sent per molts el favorit per superar aquestes semifinals i accedir a la que seria la segona final de Champions de la seva història després d'haver jugat la del 2020. Luis Enrique té clar que aquest és l'objectiu que tenen aquest vespre.
Nuestro objetivo es claramente alcanzar una final de Champions, que se juega muy pocas veces en la carrera de un jugador o de un entrenador, y antes de eso, de poder llegar a esa final, tienes que ser mejor que un gran equipo como es el Dortmund.
Pel PSG podria ser la segona final de Champions, mentre que si passen els alemanys seria la tercera que disputarien després de guanyar aquest títol el 1997 i de la que van perdre el 2013. Luis Enrique no vol ni pensar en una possible eliminació, tot i que se li pregunten, ell respon.
Esta es una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo, ¿qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida, saldrá el sol, cuando sale el sol en París es maravilloso. Nosotros como deportistas y como en la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca.
Edin Terzic, el tècnic del Borussia, és molt possible que repeteixi el mateix 11 que va guanyar l'anada, mentre que Luis Enrique sí que és probable que faci més d'un canvi, com ara l'entrada de Gonçalo Ramos al davant o de Danilo a l'eix de la defensa.
L'altre finalista sortirà del Madrid-Bayern, que jugarà demà. Fa poca estona que ha parlat el tècnic, Ancelotti. Arnau Mercader ha volgut treure pressió als jugadors.
Sí, Ancelotti ha remarcat una vegada i una altra que el Bayern va ser el millor equip a l'anada. El tècnic blanc ha assegurat que estan preparats per una nit màgica al Santiago Bernabéu, però que són conscients de les dificultats del partit.
No somos optimistas, tenemos una gran ilusión. Puede ser otra noche mágica para nosotros, para nuestra afición, pero optimismo no hay. Hay consciencia de las dificultades que podemos encontrar en el partido.
Ancelotti també ha destacat que per tenir opcions de passar els convé un partit intens, amb ritme ofensiu i defensiu, i sobretot tenir el control de la pilota per evitar les transicions de l'equip alemany.
Aquest partit, aquest Madrid-Bayern, també el podreu seguir demà a la transmissió del Ricard Torquemada del canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Per cert, en aquesta roda de premsa, no sé si li han demanat per quan rebran el trofeu de Lliga, perquè el Madrid ja ho sap.
Sí, però ho sap, però no li han preguntat, perquè en un primer moment l'havien de rebre aquest dissabte, abans del partit que els blancs jugaran al camp del Granada, però el club ho va declinar assegurant que era una falta de respecte pel Granada i la seva afició. I després de tot aquest embolic, la federació ha decidit entregar el títol aquest diumenge al matí a la ciutat esportiva de Valdebebas, però a porta tancada. D'aquesta manera, els blancs podran oferir el títol a les autoritats i a l'afició durant la rua pels carrers de Madrid del mateix diumenge.
Tot això a la Champions, a primera divisió i a segona... Doncs a segona, molt pendents de l'Espanyol, que no travessa un bon moment. Després de sumar diumenge el quart empat consecutiu de la temporada, veu com l'ascens directe li queda a 6 punts de distància, amb la qual cosa, Udal, el partit del pròxim cap de setmana, al camp del líder, el Valladolid es converteix, i això ho direm cada setmana, però vaja, en una autèntica final.
I és que una altra ensopegada dels blanquiblaus no només els deixaria ja sense gairebé cap opció d'ascens directe, sinó que també els faria perillar la plaça de play-off, ja que ara mateix només tenen 3 punts d'avantatge sobre el setè classificat. I això que l'Espanyol fa 12 partits que no perd, però això sí, en aquestes 12 jornades ha sumat 8 empats i només 4 victòries. És per això que el migcampista Álvaro Aguado té clar que en els 4 partits que queden han de sumar els 12 punts en joc.
Es cierto que venimos cosechando varios empates seguidos, todos queremos la victoria, no está siendo así, creo que estamos saliendo todos a ganar el partido, por una circunstancia u otra no nos estamos llevando los 3 puntos, quedan todavía 4 jornadas, podemos sacar los 12 de 12 y a por ello.
En tota la temporada l'Espanyol no havia estat tan lluny de l'ascens directe com ara, 6 punts de distància, i tampoc en les anteriors temporades, que ha estat a segona, estava tan lluny del primer a aquestes altures de campionat. Sense anar més lluny, fa 3 anys era líder amb 6 punts de diferència sobre el Mallorca, o la temporada 93-94, a 4 partits pel final, també era primer amb 7 punts de marge sobre el Betis, que era segon.
Fem una pausa i quan tornem sentirem Roger Grimau, el tècnic del Barça de bàsquet. Demà, partit definitiu per saber si seran a la Final Four de l'Eurolliga.
Catalunya migdia.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada,
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Capravo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros. Capravo, amor etern als preus bons.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
El diumenge 26 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-t'hi a canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Eurofitness, Bisseny, Josera i el film Arthur, 31 de maig als cinemes.
Cap on anirà la política catalana? Viu el debat decisiu abans de les eleccions al Parlament de Catalunya.
12M, el debat. Aquesta nit, amb Ariadna Oltra. En directe a la plataforma 3CAT, a TV3 i a Catalunya Ràdio.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Doncs com us dèiem abans de la pausa, el Barça de bàsquet juga demà el partit definitiu dels quarts de final, cinquè partit d'aquesta sèrie amb l'Olympiacos, i demà sabran si seran a la Final Four. S'haurà de veure, Laura Colell, si l'efecte Palau porta l'equip fins a aconseguir aquest bitllet tan esperat.
Doncs sí, Laia, perquè després que el Barça recuperés el factor pista, cal tornar a parlar d'aquest efecte Palau que deies i que t'anem comentat durant aquesta temporada, perquè dels 17 partits d'Eurolliga que els de Roger Grimau han jugat a casa, n'han guanyat un total de 15. Una de les derrotes, és cert, que és contra l'Olympiacos en el primer partit d'aquests quarts de final. Tot i així, la història diu que mai un equip rival ha guanyat el cinquè partit d'una eliminatòria. Veurem si demà es continua complint aquesta tradició. Roger Grimau ha explicat què espera demà del Palau.
Com totes les grans nits del Palau, de la història que jo conec, perquè estic des de que, per això, 45 anys, esperem que sigui una molt bona nit de Palau. Sabem que el Palau estarà a rebentar i ens apoyarà com absolutament ha fet sempre la història d'aquest club, i res, ja et dic, espero que ens doni aquest plus d'energia, aquest plus de tot, que és tan important en un cinquè partit.
Aquest matí els blaugranes han fet l'última sessió d'entrenament i s'ha confirmat que no hi haurà cap baixa per demà. És cert que el Barça ve de perdre de més de 30 punts en l'últim partit a Grècia, i demà aprofundirem una mica més en els aspectes que l'equip ha de tenir en compte per guanyar l'Olympiacos, i també parlarem d'aquest cansament físic del Barça després d'haver jugat una pròrroga el diumenge. Però avui qui juga és el Panathinaikos, i el Maccabi, que també tenen la sèrie empatada, i es decidirà quin equip arriba a la Final Four.
I encara en bàsquet, l'NBA, mentre avancen els play-offs, ja tenim el millor rookie de l'any.
This is the most highly anticipated player to ever enter the NBA.
I no hi ha dubtes, Marcos García.
Doncs no, Víctor Wembanyama, el pivot del San Antonio Spurs, és el millor jugador novell de la temporada. El francès ha fet un curs, fixat, de dades impecables. 21 punts, 10 rebots i 4 assistències per partit, una passada pel seu primer any. L'NBA ha fet aquell vídeo, perquè tenen tot preparat, com sempre, amb declaracions de 4 xavalets que comencen ara: Nikola Jokic, LeBron James, Jason Kidd, Kevin Durant i Nikola Doncic. Escoltem-lo en versió original.
The guy's 19 years old, he's gonna change the game.
Hey, there are unicorns in the world, and he's one of them. Is this a unique player? Is going to be a force?
We're going to have a great future, and...
Com que va tan ràpid i a més hi ha música. Jokic diu que només amb 19 anys Wembanyama canviarà el joc. LeBron el qualifica d'impressionant. Kevin Durant el defineix com a jugador únic, i Doncic, aquell que va sortir del Madrid, diu que preveu un futur espectacular. El que més m'ha agradat de tots és Jason Kidd, una eminència a l'NBA, que diu que Wembanyama és com un unicorn del bàsquet. És a dir, una cosa que no veuràs mai a la vida, doncs és això. En clau competitiva, els Knicks de Nova York han guanyat aquesta matinada Indiana Pacers per 121-117 i s'avancen per 1-0 al playoff de semis de la conferència Est. A l'Oest, Minnesota ja domina sobre Dallas 2-0. Després de tornar a guanyar aquesta matinada, els han escombrat per un claríssim 80-106.
I I el Barça d'handbol estarà molt pendent aquesta tarda del sorteig per saber qui serà el rival a la Final Four de Colònia. I entre els rivals, el Magdeburg, el Kiel, l'Aalborg, Arnau.
Sí, dels tres equips, el rival més complicat és el Magdeburg, que jugarà per segona vegada una final a 4 i defensarà el títol aconseguit l'any passat. És la gran bèstia negra del Barça de Carlos Ortega, amb 4 victòries en 5 partits. A més, d'aquestes 3 victòries... aquestes tres victòries han sigut en partits decisius. Dues finals del Mundial de Clubs i les semifinals de la Champions de l'any passat.
I el Kiel serà un altre os dur.
Sí, el tetracampió continental va protagonitzar una èpica remuntada contra el Montpellier a quarts, donant la volta a un desavantatge de 9 gols. Un encreuament amb els alemanys que tindrà morbo, si es dona, ja que Gonzalo Pérez de Vargas jugarà al Kiel quan s'acabi el seu contracte amb el Barça el 2025.
L'últim rival, l'Aalborg.
Sí, la seva victòria davant el Veszprém reforça la seva candidatura. A més, també compten amb Mikkel Hansen, un ex-blaugrana, que tindrà l'última oportunitat per aconseguir la Champions abans de la seva retirada.
I a tot això, Arnau, el Barça s'ha quedat en quadre per l'èxode d'internacionals que busquen la classificació per al pròxim Mundial.
Sí, fins a 11 jugadors dels 14 del primer equip marxaran amb les seves seleccions. Entre ells, Gonzalo Pérez de Vargas, Aleix Gómez i Javi Rodríguez buscaran la classificació per al Mundial amb Espanya. El mateix objectiu que Blas Jank amb Eslovènia i Luis Frade amb Portugal.
I segur que recordeu l'espectacular i greu caiguda també que va patir Vingegaard en la volta ciclista al País Basc. Doncs bé, el ciclista ja s'entrena amb la bicicleta i Isaac Vilalta, el danès, a més, ha fet un anunci important.
Doncs sí, l'equip Visma ha penjat un vídeo a les xarxes socials ara fa una estona en què es veu Vingegaard pedalant. Ho acompanya d'unes declaracions del danès en què assegura que pensa disputar, atenció, el Tour de França.
I feel good. Yeah, it's improving day by day and...
Estic bé, anem dia a dia. Encara m'he de recuperar d'algunes lesions, però vaig a millor. Per descomptat que espero estar a la sortida del Tour de França, tot i que encara no sé en quin estat de forma hi arribaré, però ho donaré tot per ser-hi.
Vingegaard va patir un pneumotòrax i fractures a la clavícula i en diverses costelles després de caure ara fa un mes, el passat 4 d'abril, en una etapa de l'Aitzúlia. Per cert, que encara en ciclisme i encara amb l'equip Visma, la Volta a Catalunya confirma la presència de l'equip Visma a la propera edició de la prova femenina d'aquí a un mes, del 7 al 9 de juny. El Visma és un dels equips més potents del món.
Explicar amb el descens del Borges a la superdivisió masculina de tenis taula, en la competició femenina, Carles Vila, les notícies són més positives per als equips d'aquí.
Sí, perquè d'entrada dos dels quatre equips catalans jugaran competició europea la pròxima temporada. Es tracta del Girbau Vic, que ha acabat a la quarta posició, i el Miró Ganxets Reus, les sisenes classificades. Les reusenques aconsegueixen aquest premi novament, tot i haver completat una temporada un pèl estranya, molt irregular. Joan Carles Virgili és el president del Ganxets.
Ha sigut una temporada de molts alts i baixos. Vam començar la primera part de la temporada, fins al novembre. Estàvem entre els tres primers, estàvem molt bé. A partir de finals de novembre vam entrar en un buncle que vam començar a perdre partits que teníem bé molt resolts. Abans d'arribar a la Hina Kisuka estàvem setès. Bé, després vam tornar a remuntar, també amb el bon resultat a la Copa de la Reina, tercer lloc, doncs, també dona una temporada que ha estat acceptable.
Els altres dos equips catalans, el Sant Cugat i el Figueres, han aconseguit mantenir la categoria amb dues victòries a l'última jornada de la Lliga.
I avui tenim una recomanació molt interessant. Aquest dijous s'estrena l'obra de teatre Més que un club, el feixisme contra el Barça, de Joan Valentí i David Pintó, basada en l'obra En guerra, d'Enric Calpena. Es tracta d'un repàs a la història de la repressió que va viure el club i els seus dirigents durant els anys de les dictadures de Primo de Rivera i de Franco. Corresponsal a la noia, Montse Gené Riba.
Hola, bona tarda. L'actor Joan Valentí, sol a l'escenari del Teatre de l'Aurora d'Igualada, es posa a la pell de tres presidents del Barça, Suñol, Gamper i Casals, i també fa els personatges de Samitier i Rossend Calvet i Mata, claus en aquells anys. Ell va proposar al director David Pintó aquesta obra amb aquest objectiu.
El fet de dir anem a parlar de la història de Catalunya a través del Barça, perquè així les coses potser s'entenen millor. I també la gent, sobretot gent jove, que igual de coses de Catalunya, de la història, o que no li interessa o que no en sap, sobretot de la repressió franquista, potser es veu cridada a través del Barça a conèixer aquesta realitat i conèixer aquests grans personatges de la història del Barça.
S'estrena dijous i es podrà veure durant tot el cap de setmana al Teatre de l'Aurora d'Igualada.
La flama olímpica arriba demà a territori francès, entrarà en vaixell per Marsella sota grans mesures de seguretat que, Marta García, també tenen posat el focus en l'aspecte més digital.
La ciberseguretat és un altre dels maldecaps dels organitzadors i per això s'han estat treballant amb l'Agència Nacional Francesa de Seguretat de la Informació, ANSI, i un parell de companyies de ciberseguretat per limitar l'impacte d'esta mena d'atacs. París 24 ha treballat per minimitzar els pirates informàtics i s'ha estat preparant usant intel·ligència artificial per ajudar en el triatge de les amenaces, tot per evitar situacions com la dels Jocs d'hivern del 2018 a Pyeongchang, quan un virus informàtic va atacar el sistema durant la cerimònia d'obertura. Eric Graffier és el mànager de Cisco, una d'aixes empreses privades que treballen amb els organitzadors.
If you think about all the various ways...
Si penses en totes les maneres possibles d'atacar els jocs, t'adones que això no té precedents. I no és només per la quantitat d'atacs, sinó també per la sofisticació. Pot arribar de qualsevol part del sistema. Per tant, no hi ha jerarquia sobre quin seria el tipus d'atacs que ens amenacen. Tots els treballadors de París 2024 estan en constant formació. Estem entrenant tothom perquè estigui alerta les 24 hores del dia.
Everybody to be alerted 24/7.
París 24 operarà des d'un centre d'operacions de ciberseguretat que s'està ultimant i que és, Laia, un lloc secret.
Ah,
i doncs... Sí, sí, no sabrem on està, però estaran allà controlant-lo tot. I escolta'm una informació d'última hora, perquè Paula Badosa ha superat el partit de primera ronda contra la russa Mirra Andreeva en el Masters 1000 de Roma, 6-2-6-3, i ha passat ronda i també s'ha classificat per al quadre principal Rebeca Massarova, que avui ha guanyat la brasilera Laura Pigossi en 3 sets.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora. Ara seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.